Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'escola Pins del Vallès podria perdre una de les dues línies D3 que té al centre i oferir 20 places per al curs 2025-2026 en comptes de les 40 amb les que compta ara. La mesura que l'ha conegut el centre recentment ha provocat el descontentament de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que creuen que el canvi pot afectar negativament tant en l'organització de l'escola com en aspectes pedagògics. La taula local de planificació, que té lloc cada any entre el Departament d'Educació, els responsables locals d'educació i els centres públics i concertats del municipi, és l'òrgan que s'encarrega de fer la previsió de les places que han d'oferir als centres, segons els infants registrats al municipi en edat d'escolarització. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a la Floresta el dissabte 1 de febrer al migdia. Segons els afectats, 5 encaputxats van robar un vehicle quan es trobava a la porta de casa seva. Els lladres van apuntar-lo amb una arma. Els Mossos mantenen oberta la investigació per tal d'esclarir els fets. El santcugatenc Pau López és cineasta i doblador. Va estudiar a l'Escola Superior de Cinema de Catalunya, però conrea altres facetes artístiques, com per exemple el dibuix. Ha posat la veu a un munt d'anuncis a la ràdio, un ofici al qual va entrar de casualitat i aquí, a Ràdio Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, López recorda la seva infantesa, els seus primers treballs en el món del cinema i parla d'una altra gran passió, la fotografia. Tallers familiars, teatre o la festa del 20è aniversari del Banc del Temps són algunes de les activitats més destacades d'aquest cap de setmana a Sant Cugat. El diumenge serà el torn de les passejades per Collserola, el Mercat d'Hivern i un concert de jazz. Si vols saber on i quan se celebren aquestes i moltes més propostes, consulta l'agenda de Cugat Mèdia. Sant Cugat ha posat en marxa Va per tu, una programació trimestral d'activitats i serveis adreçada a joves d'entre 12 i 29 anys. Aquesta nova iniciativa ofereix una oferta estructurada en 5 blocs temàtics que aborden l'emancipació, la reflexió, l'oci i els espais de trobada per al jovent. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme en diversos equipaments municipals i barris de la ciutat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i... Bon dia, són les 10 i 3 minuts. I això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triodo, a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 7 de febrer, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Bernat Vella, Josep Amorós i Neu Sotomayor, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Coneixerem una nova editorial amb segell santcugatenc, Veles i Vents Edicions. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de música, amb l'espai que fem en col·laboració amb el Conservatori Municipal de Música. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Oriol Coromina. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 7 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'anunci del govern sobre la creació d'un centre diurn per acollir persones sense llar. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Bernat Vella, periodista al Tot Sant Cugat, i Josep Amorós, escriptor i professor, i a l'espera que arribi. Mira, la tenim a la porta. Ja la pots fer passar, Roc, ja la pots fer passar. I saludem ara que està entrant a l'estudi la Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia, bon dia. Bon dia.
Sant Cugat tindrà un centre de dia per atendre persones sense llar i en situació de residencial severa. L'equip de govern ha avançat que aquest projecte es vol tirar endavant en col·laboració amb alguna entitat de la ciutat, tot i que no ha especificat encara amb qui està mantenint converses. L'objectiu, diuen, és reconfortar les persones que passen la nit al carrer, com ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi.
No construirem res, sinó que de la mà d'una entitat social que ja existeix a la ciutat i que té espai per fer-ho, doncs estem treballant al fer aquest punt d'atenció diurna, que li diem, justament per fer aquest espai, com deia, de reconfortar les persones que han estat tota la nit al carrer, que realment passa factura i amb aquesta voluntat. I a partir d'aquesta diagnosi que hem fet aquest any, també estem treballant doncs, una progressió de com continuem aquesta atenció a les persones sense llar.
El tinent d'alcaldia de Drets, Bernat Picornell, ha explicat que tot plegat serà possible també gràcies als 3 milions d'euros amb els quals han incrementat el pressupost d'enguany de serveis socials. Bé, per començar una mica, com valoreu la proposta de crear un centre diurn per acollir persones sense llar? Creieu que és una mesura efectiva per donar resposta a aquest col·lectiu? Josep, comença.
Segurament sóc el menys autoritzat a opinar aquestes qüestions, perquè, però sí que em faig preguntes. Perquè, esclar, centre de dia. Vols dir que el problema aquesta gent no el té a la nit i no al dia?
Jo penso el mateix.
És que, esclar, més enllà d'aquesta pregunta, després em pots explicar tot el que vulguis, però vols dir que el problema no són les nits i no tant al dia? El dia pot ser una problemàtica, doncs, probablement més de... bé, de que puguin tenir un suport... perquè, a veure, no ens enganyem, el sensellarisme sempre, òbviament, va associat a problemes de malaltia mental, d'addiccions, etcètera, etcètera.
O de pobresa severa. No,
o de pobresa severa.
I de pobresa severa, òbviament. I una cosa et pot portar a l'altra, i és allò que no sé què és abans, si l'ou o la gallina, no? Malauradament és així. Ara, clar, és que torno a dir, està molt bé pensar en centre de dia, però, conyo, ai, perdó, ostres, aquesta gent vol un lloc on dormir, o necessita un lloc on dormir.
Que jo també, jo no conec el raonament ni què és el que ha portat a serveis socials a triar centre de dia, però sense conèixer això, el que em ve al cap és el mateix que està dient ell, no? És, bueno, no seria millor un alberg que pogués acollir aquestes persones de nit i de dia? Vull dir, que tinguessin un lloc on aixoplugar-se, on tenir les seves coses, on dutxar-se, jo què sé. Que suposo que això li pot oferir al centre de dia, però i què? I quan es faci fosc els traiem al carrer? Jo no, la veritat és que em costa entendre quin és el raonament que porta a prioritzar el centre de dia sobre un alberg.
Bernat.
Home, sí que, per començar, no? Qualsevol servei que es creï, que s'impulsi, no? Per donar suport a persones que estan en situacions tan vulnerables, doncs és positiu. A mi tampoc no em va acabar de quedar clar, doncs, perquè sigui un centre de dia i no un centre de nit, també poden ser projectes alternatius i compatibles, no? Perquè potser no és fàcil tampoc, perquè s'ofereixen i s'han oferit sempre pisos i alternatives habitacionals a persones que viuen al carrer i no sempre és fàcil que hi accedeixin pels motius que siguin, no? I per tant, potser aquest és un primer pas per gent que potser no faria, no?, el pas endavant de voler anar a viure en un pis tutelat, en un pis compartit, i que pel que sigui, doncs, segueix vivint al carrer, doncs, perquè pugui viure, no?, amb una mica més de dignitat i de poder tenir un espai on interrelacionar-se, relacionar-se amb altra gent, un espai més comunitari, i per tant sí que crec que a la llarga seria bo, no?, també, no?, oferir tot el servei complet d'un espai on puguin anar a viure, però bé, crec que en general s'ofereixen ja aquestes alternatives, no potser en format d'alberg, sinó més en format d'habitatges compartits, que hi havia un també fins i tot de Càritas en el seu dia, que compartien 3 o 4 persones també sense llar durant un temps abans de poder fer d'anar com independitzar-se. Però bé, jo crec que qualsevol avanç en aquest sentit és positiu, no? Perquè sí que són persones, bueno, el Gilgal que feia ara ja, no? A la plaça del Coll feia un servei més o menys similar, havia fet, no?, d'atenció també a les persones durant el dia per esmorzar o el que sigui. Bueno, crec que està bé que l'Ajuntament també s'impliqui, doncs, en aquest sentit.
En l'últim any, de fet, en els últims 16 mesos, el nombre de persones sense llar a la ciutat ha augmentat un 78%. Són ara 107 persones en situació d'exclusió residencial. Quins factors creieu que han influït en aquest increment, no? Les xifres a vegades són fredes, però què ens ha dut a un creixement del 78%, entenent això, que són 107 les persones que dormen al ras? Al ras o en infrahabitatge, eh?
Segurament un dels elements, tampoc conec la situació d'aquestes, no conec a fons, i per tant opinar se'm fa una mica difícil, perquè, però bueno, jo, segurament la dificultat d'accés a l'habitatge és un dels factors que fa que molta gent, no?, o que més gent estigui impossibilitada per accedir. Llavors, si no hi ha cap altra alternativa, veure's obligat a estar al carrer és tremendo, però pot passar. No sé, també, com deia ell, no?, va associat a altres factors de malalties mentals, d'alcoholisme, d'hàbits... Bueno, que això sí que pot donar sortida, no?, o que pot acollir o ajudar a pal·liar el centre de dia.
Jo no sabria, no?, quin és tampoc el motiu, les causes, no...
Possiblement són múltiples, no?
Ser múltiples, cada cas segurament serà un món un diferent, com deia també el Josep. Doncs hi ha factors que en molts casos, doncs, es repeteixen. Sí que el tema de l'habitatge jo no ho veig tan clar, perquè Sant Cugat és la ciutat més cara de Catalunya, amb diferència, però jo no veig clar que algú que hagi de marxar de Sant Cugat perquè no pot pagar 1.500 euros de lloguer, no, el normal és que se'n vagi a un altre municipi, no?
Clar, l'alternativa no és anar a dormir sota el pont, en principi, no, amb una persona que diguéssim que té
Per tant, jo crec que són temes molt complexos a nivell d'abordar-los, i per tant s'ha de fer, jo crec, un abordatge integral i un suport a aquestes persones des del punt de vista ocupacional, des del punt de vista de salut, des del punt de vista comunitari, tornar-los a vincular amb el teixit social i comunitari de la ciutat. No sabria dir perquè augmenten, perquè bueno, la vulnerabilitat en general està augmentant, no? Les capes més
baixes. Millor que tu no hi ha ningú que ho pugui dir. Precisament avui el Bernat, jo l'he de felicitar perquè té un reportatge a la Compe, però ho podem dir.
Però som companys i tant.
Sí. Clar,
la bona feina és bona feina.
Exactament. Ostres, doncs que posa sobre la taula doncs, la que sí, que Sant Cugat és la ciutat més rica de Catalunya d'entre les de més de 50.000 habitants, però que també al mateix temps és la que té un salt més bèstia entre les rendes altes i les rendes baixes. I aleshores, doncs, bé, una part de la qüestió està aquí. Clar, és cert que Sant Cugat és molt car i això, doncs òbviament també fa de filtre perquè les rendes altes vinguin a viure aquí. Oi, és que no és un altre, però és que al mateix temps la cara B d'aquesta qüestió és que el que fa és expulsar les rendes baixes o expulsar-les a un altre lloc, que seria, diguéssim, l'opció entre cometes més suau, tot i que tampoc també és profundament injusta, però en el pitjor dels casos les expulsa fora del sistema.
Us sorprèn que hi hagi 107 persones en aquesta situació i creieu que el gruix de la ciutadania n'és conscient?
A mi sí que em de la xifra em sorprèn. Em sembla molta gent, perquè és veritat que quan vas per altres ciutats, sobretot Barcelona, o altres ciutats grans, no? Més grans que Sant Cugat, o inclús ciutats com Sant Cugat, però que són capitals... capital de comarca, capital de província, que sí que tenen un poder més d'atracció, sí que és més habitual veure gent dormint al carrer.
Sí, veus els cartons, els caixers automàtics... Sí.
A Sant Cugat
no ho veus tant.
No ho veus tant, no. I per tant, sorprèn molt que hi hagi més de 100 persones vivint en aquestes condicions. Sí que en els últims mesos doncs, hi ha hagut gent que s'ha instal·lat més a l'estació Avui Palleres, al parc de Can Vernet, que sí que ho veu la gent que viu allà, però és veritat que segurament al no veure-ho en el centre doncs la gent, bueno, doncs allò que no veu sembla que no sigui un problema, però jo crec que és una xifra bueno, molt preocupant i és molt trist, no? que a Sant Cugat hi hagi tanta gent que hagi de viure al carrer i jo crec que
bueno, a Sant Cugat i a tot arreu.
Sí, a tot arreu. I que el centre, aquest del centre diurn sí que pot ser una eina per reconnectar aquestes persones amb l'entorn, entre ells i amb la comunitat, i també fer la gent una mica conscient de la situació en general a la població, trencar estigmes també, perquè és un dels problemes també que tots tenim, no? Prejudicis, estigmes cap a aquestes persones que es veuen en aquesta situació.
Teniu coneixement des d'entitats o des de la premsa ben informada local, de si hi ha algun tipus d'actuació, igual que hi ha els refugis climàtics a l'estiu, hi ha refugis climàtics a l'hivern, és a dir, el que fa, per exemple, a Barcelona, els dies de molt fred es recull a la gent que dorm al carrer i se'ls obre les portes de no sé on, d'algun lloc. A Sant Cugat tenim, com a mínim, aquest...
Des de serveis socials som conscients que s'ofereixen alternatives a les persones sense llar, en tot cas són unes... Hi ha uns condicionants que fan que moltes persones decideixin que allò no encaixa amb el seu model de vida. Ara em ve al cap, per exemple, els animals, no? Doncs moltes vegades les persones... Moltes vegades no, algunes de les persones sense llar tenen animals de companyia. Si quan van a l'alberg o en el pis tutelat no poden accedir-hi amb l'animal amb qui conviuen, doncs per ells no deixa de ser una alternativa. Vull dir, la solució és complexa i possiblement no es pot abordar des d'una única visió que sigui habitacional.
Però fins i tot em refereixo també a l'actuació per excepció.
Aquest servei d'excepcionalitat que comentes més tu ara.
Exacte, baixes temperatures.
Hi ha una onada de fred.
Dormiu aquí.
A mi no em consta que hi sigui. Que no vol dir... Bueno,
amb la qual
no
que fem, al matí potser recollim...
Sí, potser hi és,
recollim...
Però...
Sí. Potser hi és i es porta com en discreció, a mi no...
Jo quan treballava agafava el tren a Collfabà, la Renfe, i allà es quedava gent a dormir.
A l'estació.
A l'estació.
Sí, però a més queda molt aïllada, molt, no passa ningú, sí. No hi ha trens durant moltíssimes hores.
Que no està calefactada, tot i així, aquesta calefacció. No. Aquesta estació no té calefacció. Sí que és cert, ara que ho dius, i alguna vegada que també l'he agafat el tren allà, hi ha un habitant a sota el pont que du fins al Passeig Gaudí. No, Gaudí no.
No, perquè el Gaudí el tenim a l'altre costat de la ciutat.
Bé,
Francesc
Macià, exacte.
El passatge.
Francesc Macià, sí.
El govern diu, de fet, que no es construirà cap edifici especial, sinó que es treballarà amb una entitat social de la ciutat. Sabem des d'aquesta casa, perquè així ho hem preguntat, que no és ni el Gil Gal, que com el Bernat apuntava, feia una tasca similar quan estava funcionant a Sant Francesc, ni tampoc Càritas, que potser és una de les grans entitats que ens podrien venir al cap. Creieu que aquesta és la millor fórmula per fer aquest centre diurn i si és viable fer-ho a llarg termini sempre a través d'una entitat, o el govern hauria d'agafar les regnes i posar el que calgui, no? Personal, espai, per crear aquest centre diurn que entenem també que ha de servir molt més que com un aixopluc i un espai de dutxa, sinó, com deia el Bernat, que sigui un entorn per recuperar-se a nivell social, crear nous vincles i poder sortir d'aquesta situació de sensellarisme per tornar, doncs, a tenir una vida amb dignitat i almenys tenir l'oportunitat de fer-ho si així es vol, no?
Jo apostaria per la infraestructura. O sigui, òbviament la infraestructura pot ser una responsabilitat perfectament vàlida per part del poder públic, però després els que en saben de tot això acostumen a ser les entitats, i precisament s'han quadrat un teixit d'entitats molt potent i molt important. No sé si tenim alguna cosa però, tipus Sant Egidi aquí.
Crec que no.
Jo crec que no.
Però jo crec... Jo crec que, en tot cas, les renyes les ha de portar el govern, no? I per mi l'equipament ha de ser municipal, perquè quina entitat té un equipament a disposició? Ara, que després les persones que portin l'atenció siguin d'una entitat, que n'hi ha entitats com Giralal o com Càritas, que tu deies, precisament aquestes que són expertes i
tenen experiència.
Que després ho portin aquestes entitats, sempre que no siguin contractades en males condicions, no em semblaria malament. Però, en tot cas, qui ha de dir per on va és l'Ajuntament, sigui l'opció que sigui.
Sí, jo crec, com diuen, la infraestructura ha de ser municipal, els recursos econòmics han de ser municipals, clar, també. Per final, amb Càritas, que fa molta feina, una part important de Càritas surt de donacions voluntàries, que està molt bé que la gent faci donacions voluntàries, però bé, al final ha de ser com un extra, hauria de ser com un afegit, sí. Però la base hauria de ser a nivell d'administració. Per tant, però sí que em sembla bé que al final la gestió més diària, pues, sí que sigui d'una entitat, perquè, com dieu, són els experts, no? Barcelona, crec que hi ha la Fundació Arrels, que és la que està més com si haguéssim a peu de carrer, perquè són els que tenen experiència. Al final, si tu has de gestionar tota aquesta problemàtica, un tècnic de l'Ajuntament que no ho ha tractat mai, doncs segurament no sabrà com abordar-ho, no? En canvi, des d'aquestes entitats, si l'Ajuntament els hi posa un espai, uns recursos econòmics i al final tots aquests recursos més materials, doncs jo crec que poden fer bona feina. No sé quina entitat, si el Gil Gal, Càritas no saben res, no sé si Creu Roja té una línia també una mica dedicada a aquest sector, entitats i gent que s'hi dedica, jo crec que n'hi hauran alternatives.
Sí, però sempre i quan no sigui per privatitzar i per fer que sigui més barat, saps? Mm-hmm. Que les persones estiguin pitjor pagades que si són contractades per l'Ajuntament. Que em sembla que això...
No siguin, i que no siguin voluntàries,
exacte,
com
que no
passa a Càritas també, que ho gestiona tot, qui fa recollides d'animals, qui dona els animals... Sí.
Escolta, que el voluntariat està molt bé, però...
No sigui només amb el suport de signatura de l'Ajuntament, sinó que realment hi hagi una aportació pressupostària i amb recursos tant com humans, com econòmics, com...
Sí, sí.
Això és
com
molt, molt important, siguem seriosos. Esclar, o sigui, el voluntariat és absolutament positiu i penso que acaba ens hem de plantejar més. És a dir, i sobretot, jo crec que, si arriba un moment de la teva vida que ja no produeixes béns econòmics, has de ser capaç de produir béns socials. Jo sempre he pensat així.
Molt mantra del capitalisme, sí. Això de la producció, eh?
D'acord. Però ja m'heu entès. Llavors, perseguir amb el mateix llenguatge, és a dir, el que no podem fer és externalitzar aquest servei, en el sentit capitalista de la paraula, externalitzar. Es tracta de externalitzar verdaderament en el fet d'adquirir, seguim amb el llenguatge econòmic, el know-how, o sigui, el saber fer que tenen aquestes entitats i que en saben. Perquè si posem un tècnic de l'Ajuntament, com dius tu, amb tots els meus respectes, no tenen ni punyetera idea.
Escolta, els tècnics de l'Ajuntament poden saber de tot. Un tècnic de l'Ajuntament només vol dir que el contracta l'Ajuntament i que li paga l'Ajuntament.
Correcte.
I és responsabilitat de l'Ajuntament assegurar-se que els tècnics que contracta per cada feina tinguin les capacitats
i
les competències i la formació necessària. Vull dir que el ser tècnic de l'Ajuntament no invalida per fer-ho bé.
Possiblement hi hagi molts tècnics que formin part també dels col·lectius de voluntariat, no?
I el que a mi el que em sembla és que el voluntariat mai pot cobrir un lloc de feina.
Correcte.
Això no, no pot ser.
I menys en aquest cas, no? Perquè un voluntari, al final els diables són voluntaris,
que sí.
Està, el voluntariat està molt bé, l'altra cosa és quan estem parlant d'una problemàtica molt complexa, que abordar-la i tractar amb persones sense llar per intentar, no?, doncs, tornar-les a introduir, doncs és molt complex i jo crec que n'has de saber i has de tenir experiència.
Requereix una continuïtat,
i requereix,
no?
Uns també. Coneixements, una continuïtat. Ah,
precisament per això és quan jo dic que les entitats en saben.
Reconeix, demana professionalitat.
Correcte.
I la Fundació Arrels, altres fundacions, al final no són voluntaris.
No, no, gent perquè que, tenen igual que Creu Roja, també hi ha treballadors
tècnics. I ja.
Per tant, correcte, i ha de tenir la capacitat de poder coordinar serveis, de poder fer l'Ajuntament
ha de tenir l'obligació de destinar els recursos econòmics, sigui a nivell intern o a nivell extern, és que també l'Ajuntament per contractar un nou tècnic també passaria dos anys potser, saps? Perquè
l'administració té una burocràcia que es feixuga, no?, per garantir que els recursos públics s'inverteixin bé, però això també fa que a vegades no sigui tan ràpida com ens agradaria que fos. Ho parlàvem una mica al principi, quan us demanava aquesta valoració del centre de dia, si era una bona idea o no ho era. El Josep i la Neus em deien que us sorprenia que fos de dia i no de nit, no precisament. Tenint en compte que de moment el que tenim és aquest centre diurn d'atenció, és suficient? Quins serveis creieu que s'haurien de poder prestar per a aquestes persones en aquest centre, més enllà d'un servei de dutxes i de menjar?
No ho sé, jo crec que és el que dèiem, que és important un servei, sobretot, de recursos humans.
D'acompanyament?
D'acompanyament, però no acompanyament en el sentit només d'algú per parlar, que està molt bé, sinó acompanyament a nivell vital, si des de l'àmbit psicològic, de formació, de formació, d'ocupació, de capacitació, o sigui, un acompanyament global, dedicar no només per dir alguna cosa, donar un plat a taula, una dutxa, que és imprescindible i és bàsic també, però no deixar això i pensar que has fet la feina, sinó doncs, oferir acompanyaments globals per realment, no?, que aquestes persones tinguin almenys l'oportunitat d'intentar doncs, refer la seva vida, i per mi és la clau, entenc que ho tenen previst també, que no és només al final posar una dutxa, sinó també que hi hagi darrere dedicar, bueno, doncs això, igual que passa també doncs, a Càritas, que són els que ho expliquen més, que tenen també gent que es dedica doncs, a oferir cursos de català, a oferir cursos de formació per fer currículum. Doncs també en aquest cas oferir doncs, tot un circuit de persones tècnic que se n'ocupi en el sentit més ampli, no?
Jo també crec que al final l'objectiu d'això ha de ser que aquesta situació de vulnerabilitat, no, de sensellerisme, sigui provisional, sigui transitòria.
Correcte.
I que llavors jo no sé exactament, no tinc ara mateix la capacitat per dir quins són tots els serveis necessaris, però crec que amb la línia que deia el Bernat, no, tot el que sigui necessari per acompanyar aquestes persones, per ajudar-les a sortir d'aquesta situació. I això és complex, des de serveis psicològics, de formació, no sé...
Serveis psicològics i serveis de tota mena, però òbviament, o sigui, el que no podem és generar un lloc que eternitzi la situació. És tot el contrari, o sigui, és molt important el que has dit ara. O sigui, ha de ser el pont per sortir-te'n.
Que hi hagi les eines i els recursos.
Jo crec, estic segura que va en aquesta línia al centre de dia.
Segur, ha de ser així.
De la regidora Istoi menciona la necessitat de reconfortar les persones que passen la nit al carrer. Més enllà d'un centre de dia, quines altres mesures creieu que s'haurien d'implementar per abordar el problema del sensellerisme a la ciutat? El centre diurn serà segur un primer pas, veurem quan arriba, com arriba i en quines condicions ho fa. De moment tenim l'anunci, però no tenim massa més concreció, però segur que hi ha mesures alternatives que des de l'administració pública, que és que té la responsabilitat perquè tothom pugui viure i exercir els seus drets i obligacions i viure amb dignitat, què es pot fer?
No sé.
Parlat de l'alberg, sí, per no exemple, sé. No?
També més enllà un tema de... pendent que no... Un tema pendent en la societat, en general, ho comentava abans, és el tema de l'estigmatització, també. O sigui, jo crec que això no és feina de l'administració o no només de l'administració, no? Però és el que dèiem, aquí a Sant Cugat ens veuen que hi ha 100 persones vivint al carrer i ens sorprèn molt perquè no es veuen, perquè no viuen com si diguéssim al centre. No
ens trobem a lesbianentitzat per on passegem.
No ens trobem
a lesbianentitzat
per on passem el 90% de la gent. Però jo crec que sí que estaria... Bueno, que ja va sent hora, jo crec, una mica d'anar trencant estigmes i intentar, doncs... Perquè té la sensació que a sobre que viu una carrera, una situació, estan com separats de la gent, no? Que hi ha com a vegades que formen part del paisatge urbà, no, la gent en general no es relaciona amb ells, vull dir, al final intentar, doncs, trencar prejudicis i com a societat també tenim una mica una... aquesta funció, jo crec, no? D'intentar, doncs bé, tractar-los com uns veïns, com persones, no? Perquè crec que a vegades costa també a tothom en general.
No heu fet mai de seure una estona a xerrar amb algú que està tirat al carrer?
Jo sí, perquè malauradament quan vivia a Barcelona, durant els 6 anys que vaig viure al Poble Sec, durant aquells mateixos 6 anys hi havia un veí que vivia al caixer de sota de casa meva, i per tant hi tenia relació, doncs, com una persona amb qui ens veiem, ens saludàvem cada dia.
Però mira,
i si
Barcelona,
es podia fer alguna cosa.
Jo també he tingut relació amb una persona a la plaça Joànic, precisament, a Barcelona, no perquè jo seguís al seu costat, sinó perquè ell seguia al meu costat, de vegades que jo anava amb els meus nens quan eren més petits a jugar allà. I era una persona que no sé per on vivia, per aquella zona, i que tenia moltes ganes d'explicar la seva vida.
Clar.
Més enllà de l'estigma que assenyala el Bernat.
I potser sí que un centre de dia pot aglutinar aquestes ganes o redirigir aquestes ganes cap a una possible solució. Mira, jo cada dimarts al matí dono una classe a Barcelona d'escriptura, i quan surto a plaça Molina, quan surto dels ferrocarrils, a la cantonada de la Caixa hi ha un que viu allà, que la nit deu dormir dintre el caixa automàtic, no ho sé, però porta anys allà, i a tothom que passa li diu bon dia, absolutament a tothom, bon dia. Jo, bueno, clar, jo vaig començar contestant-li bon dia i gairebé ningú li contesta bon dia. I et preguntes això, però, escolta, per què no? T'estan dient bon dia, contesta bon dia. Fins que un dia, doncs, em vaig parar, hem començat a xerrar, i ara xerrem molts dies. I és un tio interessantíssim, que és el que dius tu. Té moltes ganes d'explicar-te la seva vida.
Creieu que hi hauria algunes iniciatives ciutadanes que es podrien impulsar precisament en la línia, com apuntava el Bernat, de trencar aquests estigmes?
Atreveix-te a dir bon dia.
Potser sí, no.
El primer pas és aquest, eh? Atreveix-te a dir-li bon dia.
A Barcelona hi ha la Fundació Arrels, que fa boníssima feina, sí, i que qualsevol persona s'hi pot implicar en voluntariat. Sant Cugat potser no s'havia detectat el sensellarisme com una problemàtica. Crec que ara hi ha un focus i crec que tots n'hem de ser conscients, no? Què podem fer com a comunitat també? El Bernat apuntava també aquesta obligació una mica social, com a persones que convivim en els mateixos espais, de trencar aquests estigmes, no? Què podem fer?
Jo crec que al final és una part... Jo crec que al final és una part de l'educació, no? Perquè tenim molts estigmes, no només amb moltes coses, no? I tendim a no mirar-ho, no? A passar, com tu dius, sense saludar...
No els veiem perquè no els mirem, exacte. Molt sovint és
I tendim a no ser conscients d'aquesta problemàtica, però perquè no la volem veure, perquè no la mirem.
Perquè és dolorosa, potser, no?
I jo crec que això o ens eduquem des de petits i també de grans, perquè l'educació ha de continuar tota la vida, però si no, no som capaços d'afrontar-ho, no? És com si no ho veig, no existeix. I llavors no ho mirem. És que fem això, no mirar-ho.
Sí, i perquè jo crec que en general tenim la sensació que és una situació que és impossible que tu hi caiguis o que qualsevol persona del teu entorn hi caiguis.
Estàs així perquè t'ho has guanyat. I, al final,
durament
hi ha molta gent que això,
jo no em refereixo tant a això, a culpabilitzar-lo amb ell, sinó que, bueno, pues que ha tingut unes circumstàncies a la vida que tu no viuràs en primera persona, i això també ho fa com aquesta, crea com aquesta barrera, no? I
una falsa sensació de seguretat, perquè
sí,
si no tens xarxa i et quedes sense feina, amb els preus del lloguer i de l'habitatge veuríem...
I de tot, no?
Veuríem com acabaríem.
I jo sé que també tots creiem amb 15 anys que som immortals, no?
Sí, sí.
Sí, al final la realitat ens posa tots al nostre lloc, vegades de manera més dura de la que ens agradaria. Bernat, Neus, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Moltes gràcies,
que vagi igualment. Bé.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Veles i Vents Edicions és el nom d'una nova editorial amb segell santcugatenc, que té una missió molt clara: cobrir el buit en la publicació d'assaig en català, donar visibilitat a personalitats universals i promoure la narrativa catalana. Per conèixer una mica més aquest projecte emergent, tenim amb nosaltres l'Oriol Ràfols, editor, traductor i expert en la gestió d'obres literàries, i l'Anna May, responsable de comunicació de l'editorial i comunicadora especialitzada en ciència amb una trajectòria en comunicació institucional. Oriol, Anna, molt bon dia i benvinguts
al
Faves Comptades.
Bon dia, gràcies.
Enhorabona per aquest projecte que acabeu d'engegar.
Moltes gràcies.
Intentem donar-lo a conèixer a la ciutadania perquè se'l faci més seu. Veles i Vents Edicions és una editorial nova, amb una proposta molt clara, ho dèiem ara quan presentàvem l'espai. Què és el que us va motivar a emprendre aquesta editorial?
Doncs una mica el fet de constatar que quan anem a,
És a dir, en ficció sí que quan vas a les llibreries hi ha una oferta en català bastant nodrida, no? Uh-huh. En canvi, quan vas a la secció d'assaig et trobes que en català hi ha molt poca cosa, no? I sí que hi ha la cosa molt de, feta per gent d'aquí, com si diguéssim, no? El metge o l'historiador que fa el llibre, no? Llavors aquest li publiquen, però una mica de l'assaig internacional hi ha molt poca cosa, no?
Trobàveu a faltar com a consumidors,
sí,
no?
Sí, potser. També no només per la cosa, com si diguéssim, més d'oportunitat, no? De dir, hòstia, això no hi és aquí,
potser buit de mercat.
Hi ha un buit de mercat, ens fotré aquí, sinó també per la cosa de que el buit de mercat potser hi és perquè costa, eh? Mm-hmm. Perquè és
també
complicat.
També pot ser.
És un lloc complicat. Però... una mica...
Per una voluntat, no?
Sí, potser? No, el fet de pensar que al país li falta una mica de, sí, d'això, perquè per pensar-se, no? Per pensar el diguem que per anar cap a nous llocs, no? Com si diguéssim, necessitem llegir en assaig en català. Sí. No?
En la nostra llengua.
I no tant com a consumidors exacte, individuals, sinó en clau de país, també, no? El que fa falta, exacte, com a col·lectiu.
Què uh-huh. creieu que us fa especials en l'oferta editorial, especialment en l'àmbit de l'assaig que recomentàveu, en una àrea poc explorada, com bé apuntàveu, amb llengua catalana?
Uh-huh. Home, per exemple, el primer llibre, no?, que és un assaig d'un autor...
En parlarem dels dos primers.
...d'un medievalista internacional, sí, no?, però molt enfocat en la cosa catalana, no? I pensem que podem aportar llibres que potser des de vessant d'altres llocs no són importants, però des del nostre sí, no?
Sí, mm-hmm. Potser llibres en clau catalana, i també volem fer llibres no ben cuidats, ben pensats, ben dissenyats, no ben... un producte fet amb amor, no? Podem dir-ne així, i que puguis... que el lector sigui agraït de llegir, no?, i sigui agradable, i, bueno, que... llibres bonics, també, a part
llibres
del contingut.
Rodons,
llibres,
no?,
rodons.
Suposo que en el moment d'emprendre aquesta aventura editorial hi ha un moment també que es planteja que se li ha de posar un nom.
Un nom. Mm-hmm.
I trieu Veles i Vents Edicions, un nom, deixeu-me dir, com abocador, no? Mm-hmm. Què us ha inspirat a batejar, per fer un símil així al vostre projecte?
Doncs una mica, el fet de que és un poema d'Ausias Marc, no?, i que sempre creiem que és important tenir en compte la tradició, com si diguéssim, que quan les coses venen de lluny comencen d'una forma més sòlida. I a més, hi ha el concepte aquest que ens agradava, de que una mica el vent, entendre el vent com una mica la força com telúrica o espiritual del país, no? Com una cosa que hi ha ben donada,
no?
L'energia del poble o alguna cosa així.
Mira, jo que vinc de l'Empordà, la tramuntana ho veu molt bé.
Correcte. I la vela com el giny humà que ho recull, no? És a dir, que i el pensar que si fa molt vent, com si diguéssim, però la vela no respon, doncs és energia que es perd en el buit, i si és al revés, no? Si no hi ha vent, doncs tampoc s'arriba gaire lluny, no? I, bueno, ens agradava aquest concepte així una mica...
El llibre seria com la vela, no?, que recull l'energia del poble.
Sí.
I a part d'això, també Veles i Vents, trobem que és un nom que dona molt de joc, tant visualment també, no?, amb el fet d'això de mar, vaixells, vents, no?, per comunicar amb el poble, i a part també amb el sentit metafòric, no?, també d'arribar lluny, no?, pots fer moltes analogies, no?, de naveguem, anem a nous horitzons, no sé, és un nom que dona molt de joc per el tema de comunicar, no?, i això també ens va agradar, també.
No hi ha res l'atzar aquí amb el nom, eh? Està tot super ben pensat. No sé si teníeu altres propostes, però aquesta veig que...
Al principi, algunes altres, però... Quan va sortir aquesta, decidim veure...
Sí, ens va agradar.
És la que va convèncer.
Sí, sí.
El que ens va costar més va ser llavors si dèiem edicions o editorial o, saps, llibres, perquè...
Com ho fas, això,
Com ho lliguem? Però, bueno, al final, mira, Veles i Vents Edicions i va quedar.
I aquest és el final. Teniu tres col·leccions molt específiques. Consolat, Mestres d'Aixa i Drac Penat.
Exacte.
Ens podeu explicar una mica les particularitats de cadascuna d'elles? Si voleu, comencem per Consolat.
Per Consolat.
Que és assaig.
Sí, la col·lecció Consolat seria la d'assaig pur, no? Diguéssim, una mica s'inspira el nom en el Consolat de Mar, no? En el Codi de Lleis català, no? Que, bueno, és com una cosa així molt... molt nostre i també que lliga bastant amb el tema de l'assaig, no? I vam trobar que era un nom que ens agradava bastant. I mirarem de ficar-hi assaigs de diferents menes, sigui científic com històric,
d'art,
polític, pot ser de diverses coses.
Mm-hmm. És difícil triar autors i temàtiques per aplegar sota aquesta branca, sota l'assaig?
Bueno, sí, no, però això és la gran feina, no, dels editors també, sí. Que llegir llibres, això, buscar diferents autors, diferents estils, temàtiques, que puguin anar encaixant, no? Però n'hi ha molts per triar, no? I,
sí, és difícil, però és la nostra feina. Vull dir.
És el que ens agrada, sí. També, el que és divertit.
Sí, difícil i engrescador alhora, no?
Sí, clar.
Exacte, és un repte.
Clar, és allò una mica que a vegades et trobes a faltar llegir una mica sense estar pensant tota l'estona aquest llibre, que es funcionaria, no funcionaria, no llegir allò per plaer.
Gaudir.
Allò, sí, és una cosa que passa molt de tant en tant, ara. Però bé, m'agrada.
Sempre hi ha aquesta doble vessant. Una altra línia és el de Mestres d'Aixa. Uh-huh. Aquesta podríem dir que parlarà de personalitats.
Sí, Mestres d'Aixa és l'ofici, no? La persona que fa els vaixells, de fet, i una mica són llibres d'això, de persones que saben que són bones en el que han fet i ho poden explicar, no? Llavors posarem llibres d'alguns inventors, per exemple, o llibres, no sé, també hi entra, de fet, algun científic o personalitats d'aquestes que són bones en el que han fet i volem, no, fer com que siguin els nostres mestres, no, d'aquí aprendre una mica.
Com seleccionareu aquestes figures internacionals, no? Quines característiques comparteixen, si és que les comparteixen?
Sí, bueno, no tenen per què compartir característiques, és a dir, un pot ser això, que ho he dit, no, un científic, l'altre pot ser un artista, no? El primer llibre és el Nikola Tesla, que és el gran inventor, no? I el segon serà de l'August Rodin, que és l'escultor, no? Un llibre on te parla sobre escultura. I una mica anirem fent això. Un altre pot ser un esportista, també, per exemple. Uh-huh.
Poden ser llibres una mica autobiogràfics, també, que hagin escrit ells mateixos, o també potser amb cartes, com més personals, no? Que hagin explicat una mica la seva vida o el que han fet. Depèn, ja anirem trobant.
Hi haurà una visió d'equitat quan trieu aquests personatges? Perquè com que venim d'una tradició una mica patriarcal, no?
Sí, sí.
Molta de la literatura que trobem
també.
I d'aquestes figures internacionals, doncs, són homes.
Sí,
Però entenc que hi ha ara una altra mirada també per incorporar grans dones de la nostra història i recuperar-les, no? I també en català.
Sí. Ens ho mirem bastant, que sempre d'anar incorporant. Sí que en aquesta col·lecció específica, que ve més del passat, com si diguéssim, costa una mica més de trobar,
sí.
Perquè és coses més antigues, però sí, tant que mirem. Que...
Sí, sabem que costa, però és una cosa que tenim en compte.
De fet, és un repte, eh?
Sí, és un esforç, perquè és veritat que molts que han escrit això són homes al llarg de la història, no? Els vencedors, no? que han escrit. Però bueno, sí que ho tenim en compte, sempre ho diem i esperem que sí, que surtin dones i tant. En tenim alguna de pensada, ja.
Tenim una última línia, que és la de Dracpenat, que és la de narrativa. Què podrem trobar?
Doncs està feta una mica amb la intenció que sigui bastant més oberta que les altres dues, és a dir, una mica que hi hagi tant ficció com no ficció, és a dir, narrativa, però pot ser el primer llibre, per exemple, és un escriptor molt jove d'aquí, i la segona, en canvi, és una mena d'assaig poètic dels Estats Units, de les muntanyes. Vull dir que hi haurà tant coses com que siguin novel·la estricta com coses que siguin això, assaig creatiu o, bueno, que és un camp que potser no està tan explorat aquí i em sembla interessant
per explorar.
Sí, estem interessats en persones que tinguin coses a dir, no? I llavors el primer, això, com ha dit, és una jove promesa, que encara no hem dit el nom, però ja sortirà.
Ara us el diré.
Cap al juny sortirà i això, no? Gent que vegis que dius, ostres, està bé, el que m'explica aquesta persona m'agrada i creiem que té potencial, no? Vull dir que també fem una crida aquí a autors si volen...
Enviar-nos les seves obres,
inèdites
també, no?
Exacte, sí, en aquest cas sí. I el nom, Dracpenat, És un, vol dir un drac alat, de fet. És com un rat penat, no? Que té com una rata mala. És un drac penat i també ens agradava aquesta figura perquè tant és com de la mitologia també catalana, com també el drac de Sant Jordi o el drac penat que sonen moltes banderes o escuts. I bé, també vam agafar aquest símbol,
sí,
no? Com a...
Sí, és com molt transversal, perquè els reis de la corona d'Aragó el feien servir molt, el nom de drac penat el feien servir per les crineres o les cimeres reials, no pas el seu casc, com si diguéssim. Tant bé des d'allà dalt, com si diguéssim, fins a baix de tot, no? Que és a les festes majors que veus el drac.
Els dracs,
no?
La figura del drac.
O això, Sant Jordi, tot. Vull dir que és una figura...
Els caparrots, els gegants...
Molt que impregna tot això de l'imaginari català, no? I,
bueno, molt transversal.
Sí, sí,
no?
Sí.
Ho heu avançat una mica, aquests dos primers llibres. De fet, n'heu avançat fins a quatre.
Però parlem dels dos primers.
que són els que
són
sortiran...
Són els que interessen ara, exacte.
Que sortiran al mercat més aviat, em sembla, Anna, que deies el juny.
No, el juny sortirà un que encara no hem dit del tot. Ara sortiran els dos primers, ara al març, de fet, els dos.
Doncs sí, aquí sí, vens sí, poques, sí, sí. poques setmanes. Parlem, si voleu, una mica d'aquests dos primers projectes. Un és la lluita pel domini de la Mediterrània, la gran expansió catalana del 1200 al 1500. Parlàveu d'aquest autor novell, no?, el David Albulafia, no és novell, no?
No,
corregiu-me,
no, no és novell. Aquest és un dels historiadors així famosos del món, que més conegut potser per altres llibres més globals, com
fixa't,
si diguéssim.
Tinc deures.
El novell és el que encara no podem dir.
Tinc deures.
Aquest és un historiador exacte. Bastant
sí, aquest és un historiador bastant conegut.
Serà dins de la col·lecció Consolat, oi?
Sí, exacte, sí, Consolat. Sí.
Que bàsicament són 300 anys, no?, del 1200 al 1300, que explica... la lluita, bueno, ja ho diu el nom, no?, la lluita pel domini de la Mediterrània, una mica centrat en que qui domina el centre, qui domina la bota italiana i Sicília, és el que domina la Mediterrània, no? I és un llibre que no només es centra en els catalans, com si diguéssim, sinó que es centra en totes les potències. De fet, és com un tractat una mica geopolític, com si diguéssim. Però quan el llegeixes caus allò de cul a terra, perquè veus que és que no farem de sortir de tots els capítols i hi ha presència catalana i a més allò guanyant. De fet, al final s'ho queda, al fons del magnànim s'ho queda tot, no? Bueno, és allò un llibre que jo recordo quan em vaig llegir que em va pujar bastant de la moral,
l'autoestima,
sí. Veient com està una mica les coses, hem dit, bueno, potser està bé, sí.
No, i està molt bé perquè és això, des del pare de Jaume I el Conqueridor, llavors tot el casal de Barcelona, no? I també vas veient tots, perquè són coses que almenys a mi em quedaven bastant oblidades, no? Quan havíem estudiat història i tal, però aquí està molt ben explicat i tot molt cronològicament i no et queda bastant clar tot el tema de com va ser l'expansió catalana aquesta, no, del conqueriment això de Catalunya, València, les illes, a Sicília, a Nàpols. No sé, és una història bastant també amb anades i vingudes, també hi ha els Anjou, el de França. Vull dir que és interessant, és trepidant.
Un bon llibre per recordar, no?, aquest període.
És un llibre que al final et queda clar.
Història.
És a dir, això que diu l'Anna, que o sigui, potser ho havia sentit d'una forma bastant nuclear, no? El Jaume I va fer això, el tercer va fer això, no? I en canvi, que això tu llegeixes, està tota una història.
Tres segles.
I et queda bastant clar, i a més són 300 pàgines. Vull
sí,
dir...
és molt amè, està molt ben explicat. Sí, David Albulafia, de fet, a part d'aquest llibre, també té altres llibres més de caire divulgatiu, que potser sonen més, que és el Gran Mar, o un també de l'Oceà, no?, com es diu?
Vull dir
que és un historiador molt especialitzat en aquesta temàtica, no?, de la Mediterrània en temps medievals. Llavors, es veu que domina molt el tema i que t'ho fa
amè, no?, també, sí, per aquells que no siguin historiadors, o poder gaudir també
de... públic general, sí.
De l'obra. L'altre llibre, l'Oriol també ens ha avançat el seu protagonista, és Els meus invents, de Nikola Tesla. Aquest serà de la col·lecció Mestres d'Aixa.
Sí.
Per què heu triat Tesla?
Tesla, bueno, perquè Tesla té aquesta aura així una mica com d'inventor, una mica tocat per la...
Hi ha intríngulis
també. Per una mà de Déu, no? Una mica així com una cosa com molt... Com d'il·luminat, no?
Sí.
Una aura d'il·luminat. I, bueno, ens agradava perquè, o sigui, explica molt bé com el procés de pensar els invents, de com pensa les coses que vol fer.
Dormia poc.
Dormia poc, sí, també ho explica això, eh? I a més, perquè té una... Clar, ell neix en un petit poble entre Sèrbia i Croàcia. De fet, avui és Croàcia, però la seva família era Sèrbia, i bueno, aquestes coses dels Balcans, no? O sigui, neix allà en un petit poble de família humil i acaba, això, electrificat Nova York,
a
no?
Nova York, vull dir, amb l'Edison.
A part, també es pot veure una història així com de superació, com si vols dir així, no? Personal. Sí. Que és bastant impactant.
A mi m'ha agradat molt, que és autobiogràfic, també l'ha escrit ell, i parles, hi ha moltes anècdotes, no?, d'això, de quan era petit, de com s'imaginava els invents, perquè a mi una cosa que m'ha sorprès molt d'aquest llibre, sense fer spoilers, diguéssim, és que ell, o sigui, en el seu cap s'imagina l'invent, i en comptes de, ell diu, no?, en comptes de tota la gent que fa maquetes i proves i mira si funciona i tot això, diu, jo això tot ho feia en el meu cap, o sigui, tot s'ho imaginava.
El genis,
I llavors ja quan ho feia, en real, ja funcionava, saps? Vull dir, a mi això em va sorprendre moltíssim, és com, hòstia, la capacitat aquesta de, no?, aquesta visió 3D, no?, en el cap, com ficava els claus, i, o sigui, tot ho feia
té
com...
Té un punt una mica de línia, és a dir, d'això de, jo soc un genis, no?, però no sona pedant, igual que el Dalí, que quan el sents dius, un altre ho diria i sonaria pedant, així, en canvi el Dalí, quan el sents diu, hòstia...
És així.
Doncs el Tesla és una mica així.
Una mica així, sí. I clar, llavors té tota la cosa aquesta, no?, amb l'Edison, que...
Una mica picabaralla,
sí, la picabaralla que hi va haver, també hi ha com lius amb el tema de les... Perquè ell no li agradava gaire patentar, llavors és que també li prenien les patents. Vull dir que és tota una història, tot molt interessant.
Embolics, sí. Per coses
i
que...
I a mi personalment m'agrada molt el tema de la ciència, perquè també és de la branca de la ciència, sí, exacte, i llavors és maco.
És fàcil trobar l'equilibri entre mantenir la tradició literària catalana, ser innovadors i buscar temàtiques per a tots els públics, perquè sembla gairebé el triangle.
Sí.
Un triangle complicat.
És possible.
D'això es tracta, no?
D'això es tracta.
Sí.
De fet, l'important és saber, no?, exacte, la tradició, saber el d'on vens, saber les teves arrels, saber els orígens, per poder llavors anar lluny, no?, també. Vull dir, que està bé com tenir
aquestes
afincat...
veles.
Exacte, aquestes veles.
No, una mica l'enfocament mediterrani intentarem que hi sigui constantment, eh? Vull dir, podem fer, evidentment, hi haurà llibres d'altres bandes del món, com aquest del Tesla i així, però... Sempre mirarem que ja vagin sortint coses allò una mica enfocades a...
Més nostrades.
O més nostrades o del nostre...
Àmbit geogràfic.
Sí, podrien ser també italianes o així, no?
O coses que encara que siguin lluny, però que també siguin aplicables aquí, no? Perquè les coses internacionals, al final, sentiments, emocions, no sé, també, encara que estiguin explicades a Austràlia, també
és universal.
És universal, no? Vull dir que també en aquest sentit...
Us faré una última pregunta, molt breu, perquè se'ns acaba el temps, i m'agradaria fer-los pel que fa a l'edició dels textos. Quin repte suposa editar obres amb temàtiques tan complexes com la geopolítica, la història o la ciència, no? Perquè al final un està format i pot ser expert en algunes coses, però la diversitat entenc que complica aquesta edició. I la fa molt interessant, també.
Sí. Bueno, això de l'editor sempre és això, eh? Has de saber de moltes coses, una mica de cada. No només en aquest sentit, sinó també en el sentit de triar tipografies, triar paper...
Que està per més estètic,
gestió, no? Sí, has de saber de moltes coses.
I una curiositat és que els llibres, abans de ser publicats, clar, es revisen com, no sé... Potser aquest que publiquem, potser ens l'hem llegit 10 vegades. Perquè sempre hi ha errors. Bueno, de fet, a més, l'ha traduït l'Oriol, en aquest cas. Però llavors també les correccions de les traduccions, les revisions tipogràfiques... Quan va el dissenyador, comptem amb un dissenyador també professional, que des d'aquí també li volem agrair tota la feinada, el Tono Cristòfol, dissenyador i maquetador. I un cop està com, no, en el format final, les galerades també es llegeixen. Vull dir que és una feinada, però molt contents.
Una feinada apassionant.
Ens ha acabat el temps, han quedat moltes preguntes per fer-vos, per tant, ja us tornarem a convidar,
quan
comencin a sortir aquestes primeres edicions i per ens expliqueu el projecte.
Us portarem el llibre
i tant,
quan el tinguem.
Les farem. Oriol, Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que el vent bufi a favor d'aquest projecte i que en puguem parlar durant molts anys aquí a la Ràdio Pública de la Ciutat. Moltes gràcies.
Gràcies.